Un dijous més, en la sintonia de Ràdio Ser Maestrat, tenim que parlar de l'actualitat econòmica. I ho fem amb el nostre economista, amb Julià Guimerà, que el tenim avui a l'altre costat de la peixera. Julià, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Bueno, bé, m'has dit que parlaríem de diversos temes i un d'ells és un problema que ens pot afectar, ens ha afectat i ens pot afectar encara més a tots els veïns, a tots els ciutadans i a les empreses, que és el tema del gas. Pareix que el que en un principi s'anunciava com una cosa molt greu ha sigut greu, però no tant.
No tant. Bueno, pràcticament s'han acumulat una sèrie de circumstàncies que verdaderament el gas no ha sigut un gran problema aquest hivern. Recordem que el gas és la base de l'economia, és a dir, sobretot la matèria prima, substituït al petroli, sobretot per les empreses, que la majoria van en gas. La qüestió és que el gas, el principal productor de gas del món és Rússia. I d'això sabem la guerra d'Ucraïna, que les tuberies que van a Europa pues, pràcticament s'han sabotejat i no entra per ahí gas. És a dir, clar, la qüestió és que esperàvem un hivern molt fred, és dir que i per tant, pues, tots els països van començar a comprar gas, sobretot en agost. Els 27 països de la Unió Europea consumixen 500 miliardos de metres cúbics de gas, que és una autèntica borrada. I clar, què ocorreix? Que el 140 d'aquests miliardos venien de Rússia. Però hi havia països que inclús tenien molt més dependents. Per exemple, a Itàlia li venia de Rússia el 40%. Cosa que ara Itàlia s'ha decantat cap a Argèlia i nosaltres perquè han tingut males relacions amb Argèlia i Argèlia pues, ens ha deixat de vendre pràcticament gas a nosaltres. Después, inclús, per exemple, a Alemanya, pues, Alemanya era el 60%. Claro, tot això lo que ha passat és que verdament se preveia una crisi energètica enorme, que molt, molt forta en la història. Verdament no ha sigut, perquè hi ha hagut una sèrie de circumstàncies que no han fet que el preu del gas se disparés i que hi haguera escassés. Però, clar, ens ha heredat un gran problema a tota l'economia mundial i europea, que ha sigut la inflació. És a dir, clar, eixe cost de la matèria prima s'ha repercutit en els productes i els productes valen més. I, per cert, clar, ningú de les parts volia perdre, sobretot marges empresarials, i ahir ens ha enquistat la inflació, que ara sembla que ens ve la crisi financera per l'augment tan fort dels tipus d'interès dels bancs centrals mundials. Bueno, mirem un poc les claves per què no ha sigut un problema el gas. Primera, l'hivern no ha sigut fred, és a dir, ha sigut càlid, i per tant hi ha hagut una baixada de la demanda, és a dir, que hi ha menys demanda de gas. I per tant, pues podem dir que en aquest cas, al baixar la demanda, pues s'ha consumit menys gas. Per tant, no ha pujat tant com ens esperàvem. L'efecte contrari, pues bueno, que podríem dir que un hivern càlid implica sequera. I què passa? Pues bueno, si ens trobem, per exemple, en França, el 70% de la seva energia és nuclear, se fa a través de les nuclears, i les nuclears necessiten molta aigua de refrigeració. I clar, pues això és un problema que se li pot acumular a França. I en Espanya pues, tenim les hidràuliques, és a dir, si no hi ha aigua als pantanos, pues no hi ha energia hidràulica. I això, bueno, és el podríem dir, la pega que ha tingut este hivern més càlid en menys aigua. Altre factor ha sigut, per exemple, la disminució de la demanda. És a dir, per exemple, la Unió Europea ha disminuït aquest hivern un 13% de menys demanda de gas. En concret, per exemple, Finlàndia l'ha baixat en un 48%. I, per exemple, Itàlia un 14%. França un 9%. I, en canvi, Espanya pues, només l'ha baixat en un 3%. Alemanya, per exemple, ho ha baixat en el 18%. I, bueno, l'altre factor, el tercer factor, podríem dir que ha sigut el gas natural liquat. Què vol dir el gas natural liquat? És un gas que, primera, és gaseós, este gas se fa líquid, se congela, se transporta i se torna a fer gaseós. És a dir, els famosos mataneros, és a dir, que porten el gas en barcos. I pràcticament Estats Units ha substituït pràcticament a tot el gas russo, és a dir, tot l'Atlàntic ens ve de mataneros que provenen d'Estats Units podien ir per subministrar a Europa. Pràcticament dos tercers parts del gas que ens ve en mataneros ve d'Estats Units. I clar, però bueno, això ha beneficiat moltíssim, sembla mentira, la guerra està beneficiant moltíssim a Estats Units. És a dir, i ahir, bueno, Ahí, per altra banda, també és veritat que el gas russo, no, el gas liquat russo no s'ha vetat, i també ha vengut molt de gas liquat russo, i en aquest cas no s'ha vetat. Després, el quart factor que ha influït un poc en la baixada de la demanda ha sigut que Xina tenia la política de Covid zero. Per tant, la política de Covid zero vol dir que te tanco els vostres pisos, te tanco les fàbriques, i per tant, si te tanco les fàbriques, no consumim gas. Claro, ara això ha canviat, perquè ja ho ha llevat la política de Covid zero. Què vol dir això? Que Xina tornasse un rival molt fort per a la compra de gas liquat del món, és a dir, que tindrem competència. Per altra banda, l'altre factor que ha influït també és que els depòsits estan molt plens, és a dir, tenim actualment més del 60% de la capacitat de depòsit la tenim plena, quan en aquesta època de l'any, doncs, per exemple, només s'esperava que tinguérem un 40%, o inclús si hagués sigut un hivern molt fred, doncs seria un 30%. És a dir, això vol dir que, bueno, que tenim unes reserves altes. Per exemple, el 2021 teníem 48.000 milions de metres cúbics en reserves, en el 2022 34.000, i ara en el 2023 tenim 70.000 metres cúbics de reserves, milions de metres cúbics de reserves. Què ocorreix? Que la Unió Europea també vol augmentar aquesta reserva fins al 1 de novembre fins al 90%, i alguns experts diuen que se pot ampliar fins al 100%. Claro, què ha passat ahir? Pues que en agost se van tornar locos, tots. Pues per què? Pues perquè en el 2021, per exemple, el gas anava a 20 euros el megawatt i va pujar a 350. Pues per què? Pues perquè pensaven que vindria un hivern molt fort i tot el món va començar a comprar gas per omplir els depòsits de gas, les reserves de gas. I bueno, pues això al final no sé, és a dir, de 350 euros, de 20 euros al megawatt va passar a 350, és a dir, quasi més de 15 vegades més el preu. Clar, això ha fet molt de mal a la indústria, que ha provocat inflació. Ara com el tenim el gas? Pues ara el tenim a 50 euros megawatt. És a dir, que bueno, que és un preu bo, dins de lo que cap. Recordem que abans de la crisi el tenim a 20 euros, però clar, és que ara el tenim tot gas liquat. Recordeu que aquest gas sempre serà més car. Tinc que fer-ho del gaseós passarà al líquid, congelar-lo, transportar-lo mils de quilòmetres i tornar en plantes regasificadores a tornar-lo a posar gaseós. Claro, això, com a mínim el cost de tot això seran 40 euros al megawatt. És a dir, pagarem el gas com a molt barato, dos vegades de 20 euros passarem a 40 euros, que és més o menys el cost. Actualment estem pagant a 50. Els experts diuen que no arribarem a 350 euros al megawatt, però que este hivern segurament rondarà els 100 euros megawatt, sobretot l'últim trimestre d'aquest, i això serà un preu que, des de lo que cap, bueno, és acceptable, però clar, el problema del gas que tenim és que el gas no volen invertir ningú en gas. Pues per què? Pues perquè les energies límpies, les energies ecològiques, les que no generen residus de CO2, pues volen a poc introduir-se en el mercat i anul·lar el que és la base de tot, el que és el gas. És a dir, anirem sempre pues, a l'eòlica i a la fotovoltaica. I bueno, pues, això és un problema, una qüestió que, bueno, que és curiós el que estàvem pensant, que el gas mos hagués disparat i ho haguem passat molt malament aquest hivern. Pues bueno, no ha sigut així. No. És a dir, el que ha eixit bé, i el que hagués pogut eixir mal pues, no s'ha donat cap circumstància de que es quede mal.
Bueno, el tema del gas que podríem, bueno, escriure llibres sobre les especulacions que hi han. I bueno, per cert, Espanya és un dels països que més
gasificadores
té. Vull dir que per aquest aspecte algo tenim.
Sí, té pràcticament Espanya, crec que és el 30% de la gasificadora europea la tenim en Espanya.
Sí, sí.
O sigui, té moltes. França i Alemanya no en té cap, i per això ho està passant malament, perquè tot preveia del gas rus,
Venia del gas rus, sí. Bueno, que al fin i al cap, si no és per un puesto per un altre, igual arriba, que això, sí. esta guerra i este bloqueig econòmic el tindrien que agafar molt entre pinzetes i estudiar-lo, perquè no hi ha que comparar, per supost, una guerra en tot el dolor i els desastres que porta, però en Gila, no? Oye, que ¿cuándo me vas a enviar el gas para abrir la puerta?
El que passa és que serà gas més car, però clar.
Sí, és més car, sí. I el dia que voldran tancaran la aixeta, sí. Però s'està veient que la vieja Europa, el viejo continente, estem al mig dels dos que es peguen bufetades i totes les garrotades, no sé per què, no es venen a nosaltres.
Mos arriben a
se
Europa.
Se beneficien tots.
Sí.
Menys nosaltres.
A Estats Units s'ha beneficiat moltíssim del gas, perquè són el gran exportador de gas liquat, eh, al món.
Del gas, de la venda d'armes, i bueno, de tot. No anem a parlar més. Canviem de tercio. Anem a un altre tema que ens afecta molt aquí al nostre país, com és este acord de les pensions. Uns diuen blanc, los altres diuen negre, esto es bueno, esto es malo.
Bueno, n'hi ha un acord de pensions, però bueno, la pensió, és dir, el que està clar és que n'hi ha que tindre un equilibri de pensions entre ingressos i despeses, és dir, que això s'equilibri, que actualment no el tenim, és dir, tenim més despeses que ingressos. Què vol dir? Que les cotitzacions que paguen tots els treballadors no arriben a pagar totes les despeses de pensions. I clar, per això s'ha de corregir, més que tot també ho ha dit Europa. Llavors, que hi ha hagut una reforma, però que és una reforma que en teoria han tocat només els ingressos, és dir, hi ha una previsió de que augmenten 15.000 milions d'euros d'ingressos i també augmenten les despeses en 2.500, que això és el que se presenta a Europa. És a dir, que en teoria el que és reducció de despeses no hi haurà cap, inclús hi haurà augment, però que augmentaran els ingressos a base de més recaudació, de sobretot per sous alts. Clar, i és una forma de que mos vingui els diners d'Europa del Fons de Recuperació de 10.000 milions d'euros, que això en teoria mos havia dit Europa que ho tenien que fer, el que és l'acord de pensions, el 31 de desembre. Bueno, s'ha arribat ara. En què consisteix això d'augments d'ingressos? Pues bueno, recordem que hi ha un tope sempre de cotització, és a dir, a partir de 54.000 euros a l'any, pues una persona ja no cotitza més, perquè hi ha una base màxima de cotització que crec que són 4.000 euros al mes, i si tu guanyes, per exemple, 10.000, pues només cotitza sobre 4.000 i pico, perquè és el tope base de cotització, perquè en això té marc que podem dir la pensió màxima. Pues que en què consisteix? Pues eixe tope el desbloquegen, vol dir que a partir d'ara no solament se cotitzarà sobre 4.000 euros, sinó que aniran pujant-lo pues, un poc cada any. I d'ahí trauran, podríem dir, el que són aquests ingressos que li fan falta perquè Europa ens doni el visto bueno. Què podem dir? Pues bueno, Europa accepta la pujada del 8,5% de pensions, de jubilats, accepta que van lligades a l'IPC, no t'obliga a tindre el factor de sostenibilitat que va mantenir el PP, és a dir, que les pensions se lligaran a l'esperança de vida, i per tant mos accepta això. Mos accepta que, per exemple, que en esta regulació nova de pensions pues, mos vindrà diners d'Europa. Jo, que som mal pensat, penso que aquesta acceptació mos ve perquè en França hi ha molt de follon. I si diu, és d'Europa, diu, i si Brussel·les diu, si ara vam muntar un sigui, és d'Espanya, doncs pues ho tenim clar, ja tenim els de França, que recordem que estan fent vagues perquè ells tenien la jubilació als 62 anys i la passen als 64, i per cobrar el 100% de la pensió als francesos tindran que cotitzar més de 40 anys, pues, claro, diuen, pues ara mos venen els espanyols i mos munten també el siri. Entonces, bueno, pues jo penso que ho han fet així, perquè a mi no me convés molt esta reforma de pensions, més que tot perquè se confia tots en uns ingressos que no sabem si vindran, se suposa que sí, les despeses segur que vindran. Si mirem un poc històricament què ha passat en les pensions, pues, realment la verdadera reforma que va fer de pensions va ser el president Zapatero, un president molt criticat, però al fin i al cap ens estem basant en això, és a dir, retras de l'edat de jubilació als 67 anys, però a poc a poc. Avui en dia tenim l'edat de jubilació legal és de 66 més 4 mesos, i en el 2027 ja vindrà els 67 anys. I per altra banda, que és el que s'està fent, va augmentar pel càlcul de la pensió de 15 anys a 25 anys. El ministre Escrivà, que és el ministre actual de la Seguretat Social, pues ell volia allargar per fer el càlcul de pensió 30 anys, és a dir, en vez de els últims 25 anys, els 30 anys, i llevar els dos anys en pitjor cotització. Els oients me preguntaran, bueno, i això arreglar-ho? Sí, perquè això baixa les pensions. És a dir, baixa les pensions perquè normalment els últims anys de cotització tens més, has cotitzat més, i per tant, si tu, per exemple, no t'agafen doncs els 30 anys, els 34 anys o els 28 anys, que tu a lo millor cotitzaves molt menys. Què passa? Jo crec que moltes vegades és injust per gent que no s'agafa tota la vida laboral. Per gent, per exemple, com ha perdut la feina als 40 anys, i imagineu-vos que una persona ha perdut la feina als 40 anys, ha tingut fins als 40 anys molta, podríem dir, molta cotització, i ara doncs, ha anat trampejant en empleos de poca qualitat, i doncs, bueno, eixa persona, abans dels 40 anys que tenia molta base de cotització, doncs no li serveixen per res. I clar, doncs, en teoria, per a mi, que són gent que se va expulsar del mercat, com pugui ser la gent de banca, I per a mi, pues, per, jo, per, i una vegada aixina, pues, haguera pogut agafar tota la vida laboral. Però bueno, ja sabem que els sindicats no els interessen, pues, perquè les pensions, en teoria, baixarien totes. Ells han posat un tope en què la despesa de pensions no pot superar el 15% del producte interior brut. Actualment estem en el 12% del producte interior brut. És a dir, si supera ja en l'acord este, si supera eixe 25%, eixe 15%, perdó, pues ells tindrà, lo que és, el govern tindrà que fer algo, o bé pujar pensions o llevar despeses. I en concret està així. És a dir, per tant, se queda en un augment d'ingressos de 15.000 milions i en unes despeses de 2.500 milions. Què passa? Pues que aquests ingressos venen de les cotitzacions de sous alts. I recordem que, claro, la cotització, el 90% la paga l'empresa i el 10% ho paguen els treballadors. I, claro, pues la patronal, pues, ha trencat, és a dir, la patronal no està confrontament, està super en contra, perquè consideren que això suposa més cost de personal i, per lo menos, país que diuen que és menys competitiu. Però, bueno, l'han aprovat sindicats, govern, i excepte la patronal. Resumim un poc les bases de la reforma. La base de la reforma és la primera, pujar les bases màximes, que està actualment en 4.495 euros, doncs pujar-les i añadir-se l'IPC, la llei del PC, i a més una quota fixa de l'1,2% fins del 2024 al 2050. Després estaria la quota de solidaritat, és a dir, sobretot per a les rentes altes. Les rentes que tenen, que com he comentat, 54.000 euros, que fins ara, a partir d'ahir, no cotitzaven, doncs actualment cotitzant se li pujarà l'1%. I cada any se li pujaria un 0,25% fins al 2045, que se pujaria el 6%. Com ben tot va en ingressos. Després està el que és el mecanisme d'equitat intergeneracional. És a dir, el que vol fer és que se doble el que avui en dia se cotitza un 0,6, doncs se passa a l'1,2 fins al 2050. Claro, pues això va, se carrega sobre empreses i sobre treballadors. I després, en quant a les despeses, volen augmentar la pensió mínima fins al 60% de la mitjana nacional. Això és com que augmentaria, en aquest cas, les despeses. També volen pujar les pensions no contributives i després també donen una solució a, podien dir, a les lagunes de cotització. És a dir, si jo tinc alguns anys que no he cotitzat, pues si durant 4 anys jo me posaria el 100% del salari mínim, aquesta cotització de zero. Això aliviaria un poc. I els altres 4 anys, pues te posarien el 50% de lo que és el salari mínim. I després també hi ha avantatges contra la bretxa de gènere, és a dir, de la diferència entre dones i homes, que normalment el sou dels homes són més alts que els de les dones, per lo que siguen, tenen més atès parcial, i això pues, ho volen corregir. I després el model, com he comentat, és a dir, se pot agafar els últims 25 anys o bé se pot agafar els últims 29, que al final ha quedat els últims 29, i desitjar els dos anys pitjor. A partir del 2044, bueno, fixeu-vos si va temps, ja només se podrà agafar la segona opció, és a dir, els 29 anys. Com vem, bueno, com vem, és una, podríem dir que és una reforma, pues, jo què sé, no, molt poc ambiciosa, no toquen les despeses i tot se basa en augments d'ingressos. I bueno, pues Europa mos ho accepta i mos desbloqueja d'un 1.000 milions del fons de recuperació que tenia que vindre, que bueno, que és el que se pretendia.
Bueno, interessant. Al final ja veurem la pel·lícula quan s'acabe, si és que la veiem.
Sí.
Perquè aquí, i damunt cada vegada, pues bueno, si anem muntant el període laboral, hi haurà un moment en què no caldran les pensions. O almenys, tristament, per moltes persones les veuran passar pel camí que hauran antes. Aquesta és l'altra.
Sí.
A França, dels 64 han sortit tots al carrer. Aquí a Espanya segur que som tots molt tranquil·lets i cobrem tots molt bé.
Juanjo, ja que dic, jo mira un poc l'edat de jubilació en Europa i verdament tots tendixen als 67 anys, és a dir, que per exemple Alemanya, Bèlgica, però França és una excepció. França ja ho veuen com són, és a dir, que és una excepció, és a dir, la majoria de l'edat de jubilació en Europa és la majoria 67 anys, la majoria, sí. Excepte França.
Però ja que veurem moltes vegades això 67, per a quin sector són?
Clar,
per exemple, un tema que jo toco molt bé, un camarero als 67 anys, diguéssim, pues, està molt cascat.
Sí.
I en canvi, personal de banca, altos ejecutivos que se'n van antes, estos poden seguir estan sentats i siguin comptant. Vull dir, que és, vull dir que jo no sé si està molt ben fet o no.
Bueno,
això... I molts treballadors, obrers, paletes, els xicotets comerciants en sueldos ínfims, mínims, que si se'n van antes d'hora no cobren res, estos estan dando el callo hasta que pràcticament cauen i no poden caminar, i altres, que no els vull criticar, cuidao, que ningú mal ho entengui, que tenen uns treballs molt més còmodos, molt més relaxats, entre cometes, se poden jubilar antes.
Bueno, ja, això... Ja,
estaríem parlant molt d'arriba.
Sí, sí, sí. Ahí, bueno, lo que està clar és que n'ha que fer una distinció en el treball físic i en el treball intel·lectual. Indudablement que, clar, una persona intel·lectualment inclús està molt bé fins als 80 anys i no té l'Alzheimer. Ara, lo que un paleta, pues, als 66 o 67 anys, pues, bueno, està molt cascat. Això se contemple en els mineros i se contemple també, pues, en la Guàrdia Civil, que no sé si treballen molt o no, això se jubilen abans. Lo que passa és que, clar, pues, no s'ha contemplat en lo que és treballs manuals, que en teoria sí que se tendria que contemplar. Però, bueno, estem aixina.
És un tema que, a lo millor, algun dia, algun cabeza pensante, algun polític d'estos que de 3 al 4 igual,
pues sí,
igual ho trau. Per acabar, en un minutet, lo més destacat de la borsa, va.
Bueno, la borsa esta setmana ha baixat molt, i tot això ho coneixem per què, que vull parlar la setmana que ve del Banc Silicon Valley. Banc Silicon Valley és el 6è banc més important dels Estats Units, és un banc de Califòrnia, i ha fet fallida. I, bueno, ho va explicar la setmana que ve. Claro, això ha sigut un efecte rebot molt fort per a totes les borses mundials. Pues per què? Pues perquè pot haver un contagi. Ahir, per exemple, pues, el que és la caiguda d'aquest banc, pues, a lo millor estem pensant en Lehman Brothers. Recordem el banc d'inversió que va caure i Bush el va deixar caure. És a dir, que no van recuperar res. Així, per exemple, Baylor, pues, diu que, bueno, que en teoria, ell en teoria, pues, no farà pagar res, és a dir, que no perdran els estalvis de la gent. Però, bueno, la borsa mundial, pues, ha pegat baixades, sobretot. I sobretot esta setmana actualment, perquè ja, jo parlo de la setmana passada, ja els principals bancs van caure. És a dir, la borsa espanyola va caure un 1,89%, se queden 9.200 punts, i, bueno, pues, mos allunem un poc de lo que és el 9.500 punts que teníem. La caiguda, com he comentat, del Banco Silicon Valley, però, bueno, ha fet caure tots els bancs. Sabadell ha caigut 5 i pico, Santander 4 i pico, BBVA 3 i pico, Unicaja 2 i pico, Bankinter 4 i pico, i esta setmana encara cau molt més, perquè no solament ha caigut Silicon Valley, sinó que n'ha caigut dos bancs més menuts. Claro, ja ho comentarem la setmana que ve, perquè, clar, este tema, pues, ja no l'havia preparat jo en este moment, però, bueno, la setmana que ve ho faríem. I també, pues, bueno, esta setmana també ha sigut la gran pujada dels aliments, que ens ha pujat al 16%, és a dir, verdament una autèntica burrada. És a dir, que pensàvem que la inflació baixaria. Bueno, totes les borses europees han baixat, el Faix britànic 1,67, el DAX alemany 1,31, el CAC francès 1,30, el MIB italià 1,55, els bonos també han baixat, és a dir, el bono espanyol, per exemple, a 10 anys ha baixat al 3,54 i el bono alemà ens ha baixat al 2,5. El dòlar se manté igual, a 1,06, i després tenim l'Euribor, que ja el tenim prou del 4%, que crec que ara, en un principi, anant a pujar el tipus d'interès del Banc Central Europeu, crec que això ho repensarà, perquè una de les caigudes del Banc Silicon Valley ha sigut la gran pujada de tipus d'interessos de la Reserva Federal dels Estats Units i del Banc Central, que en un any pràcticament l'han pujat almenys un 5-6%. I, bueno, resumint un poc, l'IBEX mos ha baixat 1,89, el Faix britànic 2,50, el DAX alemany 0,97, CAC francès 1,77, Faix italià 1,95, el Nikkei japonès és l'única borsa mundial que ha pujat 0,78, la borsa de Shanghai 3,96 i el Dow Jones, la borsa americana, ha caigut un 4,5%, moltíssim. I pràcticament de les borses de la borsa espanyola només han pujat 4 valors de 5 millors. Endesa ha pujat 3,36, Aena 3,24, Enagas 1,77, Telefónica 0,44 i el quin millor valor que no ha pujat res, que és 0, Iberdrola. I els 5 pitjors, Grifols, la farmacèutica catalana, que té problemes en la direcció. I ahir, pues, bueno, és molt volàtil aquesta acció. Puja, baixa i ha baixat 1,64. Colonial mos ha baixat 8,20, Indra ha baixat 7,49, Acerro Remitar mos ha baixat 6,41 i Melià es Hotels mos ha baixat 5,45. I, bueno, per això és el que podem comentar. Temes d'actualitat, aquesta setmana, verdament, hi ha un tema d'actualitat, que és el banc este que ha quebrat dels Estats Units, però, bueno, jo comentaríem la setmana que ve per què ha quebrat i per què ha passat tot això.
Efectivament, doncs així ho deixem. Moltes gràcies, Julià, per estar avui amb nosaltres en aquesta actualitat econòmica i fins el proper dijous. Molt bon dia.
Igualment, doncs moltes gràcies, oies, per sentir-me i fins al dijous que ve. Adeu.